Pensa'm el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa'm el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.
Encetem una nova edició del programa Pensa en el Cap, el programa dedicat a la salut a la sintonia de Ràdio Balaguer, un programa que aquest mes dedicarem a parlar de la menopausa i de tot el que gira entorn, doncs, la menopausa, climateri, els símptomes i quan cal, quan no cal anar a la consulta, si són importants mantenir uns hàbits, si un cop estem diagnosticades de menopausa cal ja està o hi ha revisions, coses posteriorment que s'han d'anar fent. De tots aquests temes en parlarem avui i per parlar-ne hem convidat aquí els estudis de Ràdio Balaguer, el programa Pensa en el Cap, a les llevadores de referència del CAP de Balaguer. Elles són la Beatriz García, que és llevadora, i també la Yasmina Martínez. Què tal? Benvingudes totes dues.
Hola, bon dia. Gràcies per la invitació.
Hola, bon dia a tothom.
Doncs amb la Beatriz i la Yasmina, com dèiem, parlarem de què és la menopausa. I en primer lloc, obrim per aquí, no?, explicant què és la menopausa, perquè l'audiència sàpiga exactament què és.
Clar, si ens centrem en la menopausa és l'última regla que tindràs a la teva vida, no? Llavors és centrar-nos en algo molt concret, un dia concret, i creiem que també és important donar veu i que es faci visible el que és el climateri, que el climateri és tota aquesta etapa que envolta la menopausa. I el climateri el podem començar a viure als 45 anys, per exemple, i continuar-lo vivint fins que en tenim 55. Aleshores, creiem que és important, a part de la menopausa, mencionar aquesta paraula, el climateri, perquè si no sembla com a que pues, no, hi ha com una caducitat, hi ha un final, i no, les dones, doncs, igual que ens ve la primera regla, transitem per l'adolescència, l'edat adulta, estem molts anys menstruant, doncs després ve aquesta nova etapa que és el climateri i avui venim a donar-li veu.
Has definit molt bé, potser, etapa, no? Estem parlant de que el climateri és una etapa. Podríem parlar més o menys d'una franja d'edat i podríem parlar també d'una franja temporal, quant temps acostuma a durar, més o menys?
Sí, podria començar a la vora dels 45 anys, dels 45 fins als 55, no?, que arriba l'última regla, que és quan entraria, no?, en la menopausa. El climateri, no?, comença com aquesta etapa amb diferents canvis que pot aparèixer en la vida de la dona. Tant canvis, no parlem sols canvis físics, sinó canvis emocionals, socials, no?, i físics. Llavors, és una altra etapa que la dona té que conèixer i té que viure amb normalitat, d'acord? Hi ha dones que potser sí que aquest climateri el viuen va ser més desapercebut perquè no tenen simptomatologia, però hi ha altres que comencen amb alteracions menstruals, és a dir, doncs potser tenen unes regles més abundants, més freqüents, no?, i comencen a veure que el seu cos, no?, comença a funcionar diferent. Llavors, és un moment que la dona comença a tindre aquest neguit, no?, aquest neguit de dir, ostres, el meu cos no funciona com estava funcionant fins ara. I a vegades el veuen, no?, com a una etapa de, no?, de que m'està passant algo patològic, algo dolent al meu cos, no? Llavors, pues bueno, i és un període que s'ha de consultar, no?, per poder que nosaltres fem l'educació, no?, l'educació sanitària i tranquil·litzar aquestes dones en el moment que sigui, no?, que sigui unes alteracions que influeixen a la seva vida diària, pues llavors poder abordar-les amb normalitat. No?
Ara parlem justament d'això, de no fer alarmisme, no és una situació per alarmar-se, però sí que m'estàs parlant de que hi ha una sintomatologia i just és llavors quan és el moment d'anar a la consulta. No sé si també s'ha d'anar a la consulta per una edat concreta o hem d'esperar tindre aquests símptomes.
No, o sigui, el que nosaltres recomanem és, clar, primer de tot partiríem de la base de que com a dones ens hem estat coneixent durant els anys que hem tingut els nostres cicles menstruals, perquè això te dona molta informació sobre tu quan tens la regla, quan ovules, quins símptomes tens abans de que et vingui la regla, com canvia quan estàs, per exemple, al voltant de l'ovulació. Clar, tot això són senyals que el nostre cos, com a dones, som privilegiades de viure això, si menstruem, perquè te dona molta informació sobre tu mateixa. I aleshores, aquest canvi que es produeix a moltes dones quan ens apropem a la menopausa, doncs un senyal pot ser aquesta, que de repent els teus cicles menstruals doncs canviïn, vinguin més aviat o se retrasin. Clar, això pot generar doncs angoixa, patiment. És quan nosaltres aconsellem consultar sempre doncs que sigui preocupant per a la persona, perquè si una persona no veu que li preocupi que ara la seva regla en cop de venir cada 28 dies vingui cada 35, per exemple, i ho viu bé, doncs no caldria fer res. Però si això te preocupa o és una regla que és molt abundant o te genera problemes de salut, evidentment, és quan hem de consultar amb els professionals que estem al CAP, metgesses, infermeres o llevadores.
Suposo que cada cas és molt particular, no? Però a grans trets, més o menys, a què obre portes aquesta consulta? Suposo que s'ha de prendre una sèrie de mesures, no? Un cop sabem que estem dins del climateri, i quines mesures més o menys són, si s'ha d'establir uns hàbits, més o menys, si em podeu explicar una mica això.
Això també depèn de la senyora i de la seva sintomatologia. Com hem dit, físicament pot afectar les regles. Les dones també poden tindre fogots, que són calors, que tothom coneix, no? Col·loquialment, i potser quan se parla de la menopausa diu, oh, pues les dones, tens sofocos, no tens fogots, no? Pues, bueno, és una de la sintomatologia típica, però hi ha altres dones que també els pot afectar emocionalment, com irritabilitat, falta de conciliació de la son, alteracions, no?, de que no descansen tan bé, o emocionalment més l'habilitat emocional que és, no? Més alt i baixos en el seu estat d'ànim. Llavors, aquí, evidentment, podem abordar-los primer, tranquil·litzar la dona i explicar-li que això és una sintomatologia que potser a totes les dones no li passen, però potser a moltes també, no? I és una mica com també és com un tabú la menopàusia, no? Perquè també es viu socialment com aquesta por a tots aquests canvis, no? També sexuals, no? De que també pot afectar a la sexualitat, i de fet afecta les dones sexualment, no? Primer el tabú de dir, ostres, deixo de ser fèrtil, deixo de ser útil, no? No? I llavors això, aquest tabú que es ve des de, no? Des de anys a, no? Pues encara s'arrastra actualment, encara que estem en una societat, no? Pues molt més oberta, però encara hi ha aquests tabús. Llavors pues hi ha dones que potser també els afecta sexualment, i llavors comencen a tindre, no, aquestes pors amb la parella, no? I llavors pues són uns canvis d'hàbits que podem millorar, i podem fer moltíssimes coses per tal de millorar tant les relacions com a la sintomatologia física o emocional, no?
Clar.
A nivell, no sé si hi ha aquests canvis, suposo que el que diem, no? Cada cas és molt particular, no? Depèn de l'afectació que tingui cada dona, però no sé si hi ha algunes directrius molt bàsiques, allò molt clares, com un decàleg, no? De coses que sí o sí s'haurien de fer de cara a afrontar aquesta etapa de la vida.
Sí, clar, sobretot deixar clar que la menopausa no és un procés que haguem de medicalitzar ni tractar sempre, ni que ens haguem, no, de preocupar, perquè això forma part de la nostra vida, sí? Per tant, no cal fer-nos analítiques, no cal fer-nos proves en concret ni res per saber si estem a prop, si ens falta, si hem arribat. Realment això, quan portem un any sense cicles menstruals, doncs ja haurem confirmat aquesta menopausa, i sobretot això, la franja d'edat que hem dit habitual, des dels 45 fins als 55 anys, no? Vull dir, si passa durant aquesta època de la vida, és completament normal el que hem dit, els canvis amb els cicles, o això que arribi a desaparèixer, no? I tinguem una última menstruació.
Jo aquí afegiria també, com diu la meva companya, no? És un procés natural, però sí que com les dones ja normalment venen a la consulta, s'han de fer aquestes revisions rutinàries, no? Que actualment fem el virus del papiloma cada 5 anys, veiem aquesta dona. Llavors, poc a poc també podem anar abordant tota aquesta franja d'edat, tota aquesta sintomatologia que pot anar a aparèixer. I a part de modificar, potser sí que també podríem modificar dieta, no? El metabolisme se ralentitza naturalment, llavors, pues, no? Les dones associen menopausa a obesitat, no sempre és així, però sí que és veritat que tenim que fer uns canvis d'hàbits, simplement, en la nostra vida diària, com seria l'alimentació, augmentar l'exercici físic, hidratar-nos les nostres genitals, no? Perquè els estrògens, pues, ens protegeixen, deixen de protegir-nos, comença la sequetat, pues, a previndre, més seria la prevenció de tota aquesta, no, sintomatologia que podria arribar a aparèixer quan entrem a la menopausa. i són uns cuidados, com fem uns cuidados d'hàbits diaris, no?, que podem anar introduint a la nostra vida per tal de previndre tota aquesta sintomatologia.
Abans parlàveu justament d'aquestes revisions que són habituals al llarg de la vida, no? Suposo que arribat a aquest punt, aquestes revisions no s'han d'abandonar, no? També hi ha d'haver una continuïtat, ni que diguéssim, ja està, estic convençudíssima que estic al punt de la menopausa, no vol dir això, no?, que hagi d'abandonar aquestes revisions.
No, al contrari. O sigui, com a dones podem previndre dos tipus de càncer, el càncer de mama i el càncer ginecològic, que és el càncer de coll uterí. Aleshores, són cribatges que fem poblacionals. El cribatge del càncer de mama comença als 50 anys, a no ser que tinguem criteris individuals, antecedents familiars, no?, que això es valore individualment, però si no, el cribatge poblacional és dels 50 als 70 anys, fent èmfasi també amb la importància de conèixer el nostre cos, fer-nos autoexploracions mamàries. Això també és molt important, conèixer-nos a nosaltres mateixes. I després el programa que intervenim, en concret les llevadores, és el programa per a prevenir el càncer de coll d'úter, que la causa necessària per a aquest càncer és el virus del papiloma humà. Aleshores, aquesta prova és la que estem fent a tota persona que tingui coll d'úter, que ve a consulta. Obtenim una mostra del seu coll uterí per detectar això, aquest virus, que aquest virus és el que pot causar aquest tipus de càncer. Què vol dir? Que tinguem la infecció no vol dir que l'haguem de patir, però sí que sabem que tenim un risc. I llavors, és clar, si ens donés el virus positiu, s'han de seguir uns controls, uns seguiments, per detectar de forma precoç això, aquestes lesions que es podrien tornar amb precanceroses o canceroses, no? I aquest programa, si estem ben cribades, finalitza als 65 anys. El nostre dia a dia ens diu que hi ha dones que no estan cribades i nosaltres, quan venen a consulta, doncs aprofitem aquell moment, perquè elles potser et venen a consulta per un altre motiu, i aprofitem, no?, doncs per això, per actualitzar el cribatge, mirar el virus, els expliquem, és un virus de transmissió sexual, les mesures preventives que hi han, i sempre la nostra feina és molt oportunista d'això, en funció del motiu de perquè la usuària vingui a la consulta, que a vegades te pot venir per unes molèsties i fem el virus del papiloma, o bé pel virus del papiloma i aprofitem per abordar, doncs, cures de la menopausa, per exemple.
Mm-hmm. I que continuem existint. O sigui que encara que el cribatge hagi finalitzat als 65, estem a la consulta per acompanyar tota la dona en la seva vida, en la seva vida del cicle. Llavors, una dona que encara tingui 70, té molèsties o té qualsevol sintomatologia, pot acudir a la consulta, evidentment, encara que no fem potser no farem el cribatge, perquè potser està ben cribada, però podem ajudar-la, no?, o derivar-la, si fa falta, al professional que pertoqui, no?, per tal de que no se senti abandonades, en aquest sentit, no? De dir, no, mira, ja tinc la menopàusia, ja he fet el 65, no me tenen que fer res, no? És com que la dona no la deixem, no la deixem, o sigui, poden acudir a la consulta. De fet, han d'acudir si necessiten.
Clar.
Parlem d'una etapa de vida, una etapa natural de vida, que pot vindre associat a que hi hagi altres problemes i que es puguin detectar també l'arribada d'aquesta etapa de vida, com és aquest cas que ens parleu del càncer. No sé si hi ha altres problemàtiques més que puguin derivar-se de tota aquesta arribada en aquesta etapa de vida, o no, o simplement és això, és una fase que s'ha de passar i no acostuma a portar més problemàtiques, tot i que ja n'hem abordat unes quantes, no?, perquè han parlat de possible depressió, han parlat de moltes de dubtes, no?, ni han parlat de molts, no?, però no sé si hi ha alguna sèrie de problemàtiques més.
Bueno, perquè saps què passa? Que la menopausa o el climateri avui en dia ens agafa que som joves encara. Vull dir, les dones abans l'esperança de vida era molt més curta i avui en dia sabem que una dona viurà fins als 86 anys si gaudeix d'una bona salut, no? Aleshores, clar, avui en dia què passa? Que estem molts més anys sense cicles menstruals que amb cicles menstruals, no? I aleshores això abans era diferent i potser quan te venia a la ment, no?, la paraula menopausa, doncs pensaves en bellesa, en una persona gran, en la teva padrina o el que sigui. I avui en dia és tot el contrari. Dones que estan transitant el seu climateri o estan tenint la seva última regla, doncs això, són dones que tenen 50 anys, que treballen, que són mares, que van al gimnàs i que tenen una vida superactiva, no? Llavors, el missatge aquest que parlàvem abans, no? Entre, disculpeu, el tabú, no? De, hi ha el tabú de la regla, el tabú de la menopausa. Doncs fa com a que, a vegades, sense voler, el missatge del patriarcat que tenim al nostre subconscient, no? Ens diu, ara de repent ets vella, no? O ara de repent deixes de ser productiva perquè ja, clar, deixes de menstruar, deixes d'ovular, ja no ets fèrtil. No? Llavors són tot una mica de missatges subliminals que han anat rebent les dones al llarg de tants anys, que pot ser que a vegades això, doncs, just als 50 anys, doncs pot ser que una dona se separi o tingui un problema amb els fills o un problema laboral. Tot, tantes coses que ens poden passar a tothom i juntament amb aquest canvi, no? Que veus que el teu cos canvia, que deixes de menstruar, doncs evidentment pot ser que apareguin cosetes, però que no siguin en concret del canvi que fa el nostre cos, sinó que sigui una suma de tot el que està passant, no? Llavors, per això és tan important l'autocura i conèixer-nos, cuidar-nos.
I la prevenció també, pues, bueno, pues, lo que parlaríem de llarga, llarga durada, pues, bueno, pues, seria, no?, que també col·loquialment, no?, hi ha molta por, no?, al tema, i se sent i se parla, no?, és que els meus ossos, no?, l'osteoporosis, per exemple, amb la menopàusia, no?, llarga durada, de dir, o tenim més risc cardiovascular, per què? Perquè durant l'etapa nostra fèrtil, els estrògens es protegeixen, no?, quan deixem de tindre els estrògens comencen a aparèixer, pues, bueno, aquests factors de risc. Per això és important els canvis en l'estil de vida. Si nosaltres mantenim una dieta sana, equilibrada, baixa en greixos, llavors el risc cardiovascular no l'augmentarem. L'osteoporosis no fa falta, totes les dones no fa falta, no? Una densimetria, que moltes vegades quan venen la menopausa, que tinc que anar a fer una densimetria, pues, bueno, a totes no fa falta, però pues, aquelles que tindran més factors de risc o que tindran més sintomatologia o que no, amb una dieta pues, que augmentem el calci, dediquem a la dona, mira, ara tens que, no? Tens que augmentar pues, aliments rics en calci pels teus ossos, no? Per tal, pues, llavors fent una dieta i una vida sana, que diríem, no? Pues aquests petits canvis, pues els, no, els solventaríem i els abordaríem, sí. Que no a totes s'ha de ficar calci, no a totes s'ha de prendre magnesi, no? Aquestes modes, no? Dels supliments, els supliments no estan mal, però no són dolents, no? Però a vegades no fan falta també, i la dona, si vol, pues és perfecte. I si no vol, no passa res, perquè tampoc amb una dieta equilibrada pues no faria falta, no? Llavors, pues són aquestes petites coses que podem ajudar-les i també desmitificar, no? Desmitificar de la societat, de dir, no? Tot aquest, no? Com deia la Yasmina, tot aquest que les dones, pues bueno, són més actives, sexualment igual, parlem de dones, pues potser amb una edat que abans no es podria parlar, tenim una dona de 70 anys, sexualment superactiva, no? Que necessite aquesta educació sanitària més o igual que una de 40 o de 50, no? Per ajudar-la, no? Als seus hàbits actuals.
Exacte. Potser el climateri el podríem aprofitar com per a revisar com hem viscut els anys previs i ara doncs fer això, l'esprint final, potser aquells hàbits que veiem necessaris, no? Perquè cadascú de nosaltres sap que fa prou bé i sempre que pots millorar una mica, no? Vull dir, tothom sabem de per on coixegem. Aleshores, podem aprofitar aquesta etapa per veure, doncs, jo què puc millorar per saber això, aquesta gran etapa que em ve ara, que seran molts anys sense menstruar, doncs com me puc cuidar i com puc estar millor.
Exacte.
I evidència que tenim és això, hàbits de vida saludables, sabem que alcohol és zero, vull dir, l'evidència científica ens diu que la recomanació és no consumir alcohol, i pel que fa a l'activitat física és molt important, que nosaltres sempre ho diem, doncs caminar està molt bé, però hem de fer més cosetes, perquè el que sí que sabem és que amb els anys la massa muscular se perd, i això és, no hi ha un altre, vull dir, tothom, homes i dones, la massa muscular té tendència a perdre's, i l'única manera que tenim de mantenir-la activa i que aquesta protegeixi els ossos és activant-la, fent exercicis de tonificació, de força. Per tant, sí que un missatge que podríem fer arribar a tota la població és, a part d'això, de veure l'alimentació com l'estem portant, doncs començar a fer activitats per a mantenir la tonificació muscular, que és el que sabem que preveneix problemes amb els ossos.
De totes maneres, aquest és un missatge per les dones i pels homes, com diem.
I tant.
Total.
Doncs bé, no sé si voleu explicar alguna cosa més. Em sembla que hem quedat bastant clar. Fins i tot jo he après alguna paraula nova, el climateri, no? Si, no sé si voleu afegir, com dir, alguna cosa més, i si no, doncs moltes gràcies a la Beatriz i a la Yasmina per haver vingut a explicar-nos una mica més sobre aquest cicle de vida, sobre aquest moment natural i que hem d'afrontar sense cap por, i al cap i a la fi les portes del CAP són obertes precisament per això, no? Per qualsevol dubte.
I tant, sí, sí.
Doncs moltes gràcies a totes dues per haver vingut a una edició més del programa Pensa amb el Cap, i ens trobem amb l'audiència en futures edicions. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Pensa amb el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del CAP de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.